Avui fa ja 80 dies que van votar, 80 dies, gairebé 3 mesos, des de les eleccions espanyoles del 28 d'abril. Mai un govern espanyol havia trigat tant en anar a una investidura dilluns que ve. Molt haurien de canviar les coses, sembla fallida. Anem camí de 4 eleccions en només 4 anys, 2 investidures fallides, 2 mocions de censura, majories fràgils, pressupostos tombats, presidents i ministres en funcions que s'eternitzen. I avui al matí de Catalunya Ràdio ens visita un dels protagonistes, el portaveu d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Jaume Asens. Bon dia.
Bon dia.
Preparat per tornar a fer campanya? No sé si té plans pel 10 de novembre.
Doncs nosaltres no contemplem aquesta possibilitat, sincerament. No creiem que Pedro Sánchez sigui tan irresponsable com per portar el país a unes noves eleccions. Crec que això és jugar amb la paciència de la ciutadania, que està cansada i que vol que els polítics ens posem d'acord, i per això, de fet, ens paguen, no? I és veritat que a Espanya hi ha poca cultura de la coalició. De fet, la portaveu de govern, en una roda de premsa a preguntes d'una periodista alemana, va respondre que Spain is different quan li preguntava com és que no es conformaven governs de coalició com la resta de països europeus. Efectivament, Espanya és diferent, però crec que hauria de començar a deixar de ser-ho i hauríem d'incorporar aquesta cultura europea, malgrat que alguns voldrien que el bipartidisme, el règim del turnisme, on hi ha partits, on hi ha governs de partit únic, no canviés, no? Però la veritat és que ha mort el bipartidisme i han d'acceptar aquesta nova realitat.
Cultura de coalició, cultura de pacte, que aquí a Catalunya sí que existeix. Cultura de negociació. Està trencada la negociació amb el PSOE, com diu Pedro Sánchez, realment?
Difícilment es pot trencar quelcom que no ha començat. Difícilment es pot trencar una negociació sobre un govern de coalició quan, de fet, en puritat, no s'ha produït cap negociació. Nosaltres vam presentar 25 mesures, 25 propostes, i no vam rebre resposta. Nosaltres el que creiem és que el PSOE ha d'abandonar la política del tacticisme compulsiu, de l'estratègia comunicativa, de la política de trinxera, i començar a fer política de veritat. I ha de decidir qui vol escoltar, qui vol obeir. Si vol obeir el mandat que prové de la ciutadania i que inclús prové de la seva militància, quan a Ferrat cridaven de forma molt clara con Rivera no, si se puede, o vol obeir, doncs, a l'IBEX 35, a la COE, als poders mediàtics, tots aquells poders que el senyor Pedro Sánchez va denunciar en el seu dia un programa de televisió, Salvados, va denunciar que l'havien pressionat per mirar a la dreta.
Les trucades de l'IBEX,
per pactar amb Ciutadans. I nosaltres pensem que està succeint ara mateix el mateix que llavors. Potser d'aquí uns quants mesos torna a sortir Pedro Sánchez compungit i dient que l'havien pressionat molt.
I haurà de fer campanya així. Això vol dir que ara mateix no hi ha cap mena de pont, cap via de diàleg entre tots els partits. Vostè ara torna de Madrid. Els passadissos, no hi ha cap mena de contacte amb el PSOE?
Hi ha contactes informals, però res seriós. Efectivament, han passat els mesos i no sembla que tinguin intenció d'arribar a un acord, perquè, entre altres coses, estan insistint repetidament en tocar la porta de la dreta, que és el pacte que voldrien. Ells ho han dit en moltes ocasions, i de fet és el que estan indicant tots aquests poders econòmics i poders mediàtics. El pacte preferit per aquests poders és el pacte de Ciutadans, però en canvi la ciutadania, i sortia una enquesta que ho deia fa poc, el CIS, que l'opció preferida era precisament un govern de PSOE amb En Comú Podem i amb Unides Podemos.
Diu la vicepresidenta Carmen Calvo que no està previst tornar a negociar fins al proper dilluns de 22 de juliol, és a dir, ara per ara, si res no canvia, el seu vot, senyor Asens, dilluns serà un no?
Doncs ho hem d'acabar de parlar, però el més probable és que sigui un no, que serà un no que no serà la fi de res. Ens tornem a veure al setembre. Serà una oportunitat per estendre un altre cop la mà. Nosaltres creiem que PSOE ha de deixar de tractar-nos amb aquesta arrogància, en recordant-se que s'han de recordar que si estan on estan és gràcies a nosaltres, que vam tenir un acte de gran responsabilitat en el seu moment quan vam impulsar una moció de censura que ni ells es creien i que va fer a Pedro Sánchez president, tot i que en aquell moment vam van posar en risc el nostre capital electoral, nosaltres anàvem per davant en algunes enquestes del PSOE i, malgrat això, vam operar amb, no amb lògica de partit, sinó amb lògica d'interès general. I ara tornem a fer un acte de responsabilitat, perquè per nosaltres seria molt més còmode anar-nos a l'oposició sense atacar-nos, però creiem que és un temps on cal arriscar-se, prendre mesures excepcionals, perquè estem en una situació on s'ha trencat el pacte territorial, on s'ha trencat el pacte democràtic i el pacte social, i per tant cal reconstruir aquests diàlegs que s'han trencat.
Però ara que parla d'enquestes, no sé si ara els hi són favorables. Podem hauria de fer campanya amb la cessió de Rejón a Madrid, amb un focus d'oposició interna potent a Andalusia, vostès no ho tindrien fàcil.
No, sí, seria dramàtic aquest escenari, no només per nosaltres, sinó per tot el
PSOE bloc. El PSOE ho sap, això. Pedro Sánchez ho sap.
Sí, però per qui seria més dramàtic és pel PSOE, evidentment, perquè és qui podria perdre el govern, però i sobretot seria dramàtic per tota aquella gent que va dipositar les seves expectatives, les seves esperances en un govern de canvi, i també per Catalunya, evidentment, perquè a nosaltres ens molesta, i crec que molesta a molts catalans, que s'utilitzi insistentment Catalunya com a pretext per no arribar a un acord amb nosaltres. Nosaltres volem ser la garantia de que hi hagi un govern que dialogui amb Catalunya i que escolti a Catalunya, que la respecti, i no una paret com hi ha hagut fins ara. I per això creiem que som la garantia d'un govern d'aquestes característiques, que és el que es mereix ara mateix a Catalunya.
Però la pitjor de les ofertes que els ha fet Pedro Sánchez no és un escenari millor que anar, doncs això, a llançar una moneda a l'aire d'unes noves eleccions?
És que el problema és que ara mateix nosaltres no tenim cap garantia que el PSOE acabi als braços de Ciutadans i del Partit Popular. El primer gest que va fer el PSOE en el seu moment, quan va començar tot això, és anar a veure a Macron. Crec que va ser un gest significatiu. I a la vegada que ens interpel·la a nosaltres, està trucant insistentment al senyor Rivera.
Li envia missatges públics.
Li envia missatges públics i diu que no li agafa el telèfon. És que aquesta és l'opció preferida. De fet, van plantejar la campanya així. En el seu programa és una pista d'aterratge per a aquest pacte. Per això no hi ha ni una sola referència de Catalunya amb les 120 propostes del PSOE en aquestes eleccions. I per això ens amenaça amb l'aplicació del 155. Nosaltres podem permetre un govern del PSOE que es plantegi tornar-nos a aplicar el 155. Nosaltres creiem que som la garantia de que no hi haurà un altre 155 a Catalunya. I aquesta garantia no la tenim si el PSOE no arriba a un pacte amb nosaltres i arriba amb Ciutadans.
Però Pablo Iglesias està prometent fidelitat al senyor Pedro Sánchez pel que fa a Catalunya. És a dir, signaria Iglesias que els seus ministres no aniran a veure Oriol Junqueras a la presó? Fins on? Quina és la línia vermella?
No, evidentment amb les conviccions no es negocia. És veritat que el PSOE ens acusa de ser condescendents amb l'independentisme, però no és una qüestió de condescendència, es confonen sempre i fan maniqueisme. És una qüestió de conviccions democràtiques, és la concepció que nosaltres tenim del sentit del dret. Que nosaltres defensem els drets dels nostres adversaris polítics no vol dir que tinguem les mateixes idees polítiques que ells, i sempre confonen amb això. I evidentment nosaltres seguirem anant a veure els presos polítics, i a la façana de l'Ajuntament de Barcelona seguirà lluint un llaç groc. Una altra cosa és que, evidentment, som conscients de la correlació de forces. Nosaltres tenim la força que tenim. La ciutadania ens ha donat la força que ha volgut. I, per tant, les nostres mesures no es poden convertir en línies vermelles i infranquejables. Perquè...
Ni tan sols el 155 és una línia vermella infranquejable. Vostès 155... estarien en un govern que, com deia Sánchez, podria... deixa la porta oberta, tornar a haver d'aplicar el 155?
És que el govern no té que aplicar cap 155 perquè és el Senat. Però, en tot cas, ara mateix això és una hipòtesi de ciència-ficció que forma part de l'estratègia comunicativa del PSOE, plantejant quelcom que forma part del passat. Nosaltres vam trencar amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona per l'aplicació del 155, i li diem que si es produeix un acte de greu deslleialtat, el PSOE sempre pot trencar amb nosaltres. No és una excusa. És una excusa, o és una excusa de mal perdedor, perquè des de l'inici estan plantejant excuses. Primer deien que era perquè els números no sumaven i que el PNV no ens votaria mai. El PNV va sortir dient que sí que votaria un acord d'investidura. I nosaltres estem disposats a canviar la nostra posició si el dilluns el senyor Pedro Sánchez es presenta amb un acord sota el braç. Jo crec que és molt fàcil de comprovar si donen els números. Després va sortir amb l'excusa de Catalunya. Nosaltres vam dir el dret a decidir, el referèndum no és una línia vermella. Som conscients que tenim la força que tenim i el referèndum s'haurà de parlar en la mesa de diàleg que nosaltres creiem que s'ha de constituir. A mesa de diàleg haurem de posar-nos d'acord de quina és la forma per resoldre el problema de Catalunya. I ara l'última excusa és aquesta. Què passaria si hi hagués un 155? Bueno, ens posem en supòsits, a hipòtesis en futuribles que ara mateix resulten absolutament inverossímils, precisament per intentar apuntalar aquesta idea de desconfiança. Són partits diferents. El que no poden és pretendre que ens convertim en el PSOE. I ens han de respectar, com nosaltres respectem el PSC i hem arribat a un acord amb ells a l'Ajuntament de Barcelona, ens hem posat d'acord en una setmana, perquè teníem voluntat d'arribar a un acord. Ells porten 2 mesos i mig i no han fet res seriós per tirar endavant un acord amb nosaltres.
Però els ministres de Podem...
Només gesticulació.
Si hi hagués ministres de Podem, si hi hagués fins i tot ministres d'En Comú Podem, respectarien la posició del PSOE en la cartera, en la carpeta catalana? O un 155 forçaria a la sortida?
Nosaltres, en un govern, evidentment hauríem d'assumir que tindríem la força que ens ha donat la ciutadania. I qui té, diguem-ne, igual que l'Ajuntament de Barcelona, el mandat de liderar en aquest Ajuntament de Barcelona som nosaltres, Madrid seria el PSOE, nosaltres acompanyaríem i, per tant, seríem conscients d'aquesta correlació de forces. Intentaríem, evidentment, ser lleials, però, evidentment, també amb els seus límits. Els límits que ara no ens hem de posar tots a especular en supòsits futurs, perquè és absurd. Ningú ha fet a l'Ajuntament de Barcelona ni de les altres comunitats on ens hem posat d'acord. És, ja dic, una forma d'intentar maltractar-nos, perquè és com ens sentim, i a més posar-se en una posició de falta de voluntat d'arribar a un acord amb nosaltres.
Ara esmentat l'Ajuntament de Barcelona, vostè va ser tinent d'alcalde. Estava informat de la informació que estem llegint al diari Público des d'ahir sobre els contactes del CNI amb la cèl·lula jihadista dels atemptats de Barcelona i Cambrils?
Sí, la veritat és que aquesta informació és realment inquietant. Hi ha un procés judicial obert que està sota secret de sumari. Crec que aquí a l'Audiència Nacional, el jutge que està duent la instrucció, és qui té més a dir. Esperem que s'aclareixi, evidentment, què és el que ha passat per respecte a la ciutadania en general, però sobretot a les víctimes, i per tant, esperem que en el curs d'aquesta investigació puguem saber exactament si aquestes notícies que han sortit són certes o no, però també estaria bé que sortís el govern a donar explicacions.
Vostè és advocat. Què s'ha de fer amb aquestes noves informacions? S'ha de demanar a la Fiscalia que actuï, que en una actuació judicial...
Sí, nosaltres estem personats també en aquesta causa, no només està la Fiscalia, l'Ajuntament es va personar com a acusació particular, com a perjudicada, i és una de les qüestions que nosaltres, evidentment, voldrem tractar. Si nosaltres ens vam personar era precisament per voler arribar fins al final, perquè és el que la ciutadania té dret a saber, no? I nosaltres doncs, ens posem a disposició d'aquesta lluita per conèixer la veritat fins a les seves últimes conseqüències.
Què li sembla que Manuela Carmena sigui la pregonera de la Mercè?
Em sembla bé.
No és una mica estrany que una persona que hi deia això a RAC1 faci de pregonera un balcó on hi penja un llaç groc?
No. Para mí no lo son en absoluto. Es decir, creo que el concepto de preso político está mucho más relacionado con el incumplimiento por parte del organismo o del Estado que toma esa decisión, en el sentido de que se vulneren los derechos humanos como tal. Sin embargo, en un momento concreto que lo que se debate es sobre si ha habido una actitud que es en contra de la Constitución, porque ha habido determinadas personas que no han aceptado la norma general a la que están sometidos.
Per mi enfront del Madrid, en mans ara del tripartit de Colón, que Carmena representa l'esperança d'un altre Madrid possible, no? La Madrid ecologista, feminista, la Madrid del no passaran, la Madrid antifeixista. A més, ella era una advocada del despatx de Totxa, que quasi mort en aquell atac dels feixistes. Per mi, jo sempre he sentit molta admiració per Carmena, l'he conegut com a advocat en la seva època, i això no vol dir que no tingui discrepàncies amb ella, com en aquest punt en concret. Carmena és una jutgessa, i com la seva associació, l'associació de Jueces para la Democracia, té una posició diferent a la nostra. Té una visió molt legalista, que jo crec que utilitza un concepte de pres polític estrictament amb clau legalista. És veritat que no hi ha cap text jurídic normatiu que parli, que reconeixi, que defineixi el que és un pres polític, però és que el pres polític és un concepte sobretot polític, i nosaltres entenem que és veritat que pres polític no és un concepte universalment acceptat per tothom. Hi ha molta controvèrsia sobre el que significa, i Carmen està utilitzant un significat de pres polític que no és el que nosaltres utilitzem, que és molt més ampli, i és evident que no hi ha cap estat que reconegui que té presos polítics. Només ho reconeix respecte a altres estats o respecte a ell mateix, però en temps pretèrits, que és el que passa, per exemple, aquí quan es passa de la dictadura a la democràcia amb la llei d'amnistia, que precisament els delictes de rebel·lió i sedició són alguns dels delictes que es consideren que són delictes polítics.
N'estarem molt pendents de si aquesta no negociació acaba dilluns amb una investidura fallida, veurem, i amb eleccions a la tardor. Jaume Asens, portaveu d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, moltes gràcies per venir al matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.